Nova arribada de migrants a les illes, gairebé 200 aquesta matinada i prop de 600 des de dilluns. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Formentera i Mallorca, i en menor mesura també a Eivissa, es consoliden com un dels principals punts d'arribada a Europa ara mateix de migrants procedents de les costes africanes. En el que portem d'any, Sergi Roca, ja hi han desembarcat més de 4.200 persones.
Sí, és una xifra rècord a aquestes alçades de l'any en el que es coneix com la ruta algeriana. Degoteig constants d'embarcacions precàries provenients del nord d'Àfrica i que estan tensionant els serveis d'emergència i els centres d'acollida de les illes, a més de generar la indignació de la presidenta balear, Marga Proens.
Mentre veiem que la ruta de Canàries va disminuint, la ruta de les Illes Balears només fa que incrementar. Nosaltres ja no sabem com ho hem de dir, ens sentim totalment, ja no ningunejats, sinó insultats per part del Partit Socialista, per part del govern d'Espanya.
Els pròxims minuts ampliarem aquesta informació i us explicarem com es fa l'acollida d'aquestes persones. Mentrestant, bombers, veïns i alcaldes de les zones afectades pels incendis simultanis que s'estan acarnissant amb Espanya en plena onada de calor, denuncien caos i falta d'efectius als operatius per apagar els focs. A Madrid, Paula Brujats.
El foc no dona treva i castiga sobretot a Ourense, Zamora i Lleó, on hi ha 4 ferits crítics per cremades. Alguns són voluntaris que intentaven apagar les flames. La virulència dels incendis ha desbordat els bombers. El govern espanyol ha demanat a Europa que es prepari per si cal enviar ajuda, mentre alcaldes i veïns de Galícia i Castella i Lleó denuncien que se senten abandonats.
No hay medios suficientes. De hecho, ayer estuvieron en las casas rodeadas.
Entonces vamos a hacer lo que podamos con agua y con tractores.
Yo pienso que las médulas es importante, pero aquí también somos importantes.
Al Catalunya a migdia sentirem com en plena lluita contra les flames el PSOE i el PP s'han embrancat en una agra bronca política per la responsabilitat d'aquesta situació que de fet afecta tot el sud d'Europa. A Grècia, a Montse Poblet, hi han començat 152 incendis només les últimes 24 hores.
Sí, hi ha 4.800 bombers treballant-hi i el govern ha demanat ajuda a Europa per poder-los sufocar. N'hi ha al Peloponès, a l'illa de Quios, al nord de l'Egeu, o la de Sagin, al Mar Jònic. Milers de persones han estat desallotjades i en algunes illes s'han hagut de fer evacuacions per mar.
A Catalunya, 6 comarques tenen municipis en risc molt alt d'incendi. L'amenaça és sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre i també punts de l'Alt Empordà i l'eix que va de Collserola a Montserrat. El foc que va començar ahir al vespre a Amer, a la Selva, ha quedat, en canvi, en un ensurt, Fèlix Martín.
Un ensurt que va fer saltar les alarmes ahir al vespre perquè va començar en una zona de difícil accés i tenia 3 focus diferents. Se sospita d'un foc provocat. Ara els bombers hi continuen remullant el terreny, mentre que agents rurals i Mossos ho estan inspeccionant tot aquest matí buscant proves.
I avui també estem molt pendents de la reunió entre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el dels Estats Units, Donald Trump, en una trobada virtual aquest migdia on també participen líders europeus i de l'OTAN, Vicent Mifsud.
A aquesta hora, Zelensky i els dirigents europeus i Mark Rutte discuteixen l'estratègia comuna que plantejaran a Trump d'aquí poc menys d'una hora. Demanaran que no s'accepti cedir el territori ucraïnès a Rússia per aconseguir la pau. Trump acaba de publicar que els europeus són grans persones que volen un acord.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Sergi Andreu, avui amb la possibilitat d'avals per inscriure jugadors.
És molt recent, però ja tenim la informació. Aval aprovat. La junta directiva del Barça ha aprovat fa només uns minuts per unanimitat formalitzar un aval de 7 milions d'euros per augmentar el límit salarial. I, per tant, això vol dir que el club podria deixar enllestides les properes hores les inscripcions que hi ha pendents, especialment la de Joan García, de cara a l'inici de Lliga. Serà el principal argument de l'actualitat esportiva a partir de 3:45.
Doncs ho ampliarem llavors. El que fins fa uns minuts era una possibilitat, ara ja veieu que ja és una realitat. Tota la informació als esports. Ara el que busquem és la informació sobre mobilitat. Francesca Masclans.
Hola, bon dia. Informació de fa uns minuts. Mor el conductor d'un turisme en una sortida de via a la C-14-12 Sanaüja, a la Segarra. Amb aquestes són 89 les persones mortes a les carreteres enguany. A la mateixa comarca, atenció al tall de la 2 a Cervera en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle. Retencions i congestió a la C-31 entre Gualta i Torroella de Montgrí en sentit nord. A Cadaqués continuen les retencions per arribar al poble i les rondes barcelonines també tenen circulació intensa i aturades. Al transport públic es mantenen els 20 minuts de retards a l'R4 de Rodalies per unes obres.
I ara, temps pel temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Amb alguna novetat, Enric Agut, o continuarem suant?
Joan, doncs continuarem de la mateixa manera suant, perquè la temperatura és ben alta, ha baixat una mica respecte ahir, 1-2 graus, a molts indrets, però igualment ara mateix tenim 37 graus al pantà d'Arnius, a Boadella, a l'Alt Empordà, 37 a Vinebre, 37 a Tàrrega, a Santa Coloma de Farners 37, a Sant Cugat del Vallès també s'ha arribat als 37, molta calor, i algun valor pot apropar-se als 40, o quedar-se a les portes dels 40 cap a la Conca de Tremp, al Pallars Jussà, per exemple, a Tremp o a Talarn, també a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la costa l'ambient és ben humit, sobretot a la costa de Tarragona i de Barcelona, on les humitats estan al voltant del 65-70%. Tarda de sol, amb calitja, un núvol i prim, i cap al Pirineu i al Prepirineu es pot produir algun ruixat, alguna tempesta, localment amb calamarsa o pedra, i també algun ruixat d'aquests es pot escapar del Pirineu i arribar al nord de la Catalunya central. Demà la temperatura serà similar, però atenció, perquè a partir de divendres torna a pujar una mica la temperatura i al cap de setmana podríem estar de nou sota els efectes d'onada de calor.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. Les arribades de migrants per mar a les Illes Balears es multipliquen en poc més de 48 hores i fan elevar el crit d'alerta de les autoritats de les illes. Des de dilluns, aquest dilluns a primera hora, a Mallorca, Formentera i Eivissa hi han arribat unes 600 persones. Tant el govern de les illes com els consells insulars denuncien la saturació dels centres d'acollida i una falta de recursos alarmant, Sergi Arroca.
Només aquesta matinada, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han localitzat 194 persones, tant en embarcacions com caminant per carreteres de les illes. Però és que ahir ja en van arribar 300 més, una xifra rècord en un sol dia. Òscar Portes, president del Consell de Formentera, parla d'una situació del tot insostenible.
Potent col·lapsats, és a dir, jo ja no sé com dir-ho, però s'ajuda que demanam, s'auxili que demanam, doncs m'ha avisat no sé quantes vegades, i avui, en un dia d'agost, doncs m'ho trobàvem amb això d'aquí, molt, molt preocupant.
La presidenta del govern balear, Marga Proens, del Partit Popular, acusa l'executiu de Pedro Sánchez de deixar-los sols.
Fan falta, segons els propis sindicats, més de 500 policies nacionals i guàrdies civils. Se mos segueix negant en temporada alta, i mentre se segueix imposant per part del govern d'Espanya un repartiment de menors no acompanyats a comunitats autònomes com la nostra.
L'autoritat portuària de les Balears ha habilitat diferents espais als ports de Palma, Eivissa i la Sabina, Formentera, per acollir aquests migrants de forma temporal. De les 600 persones que han arribat a les illes des d'abans d'ahir, la majoria són homes magrebins. També hi ha algunes dones i menors, alguns d'ells no acompanyats. En aquest últim cas, els consells insulars tenen competències per tutelar-los, tot i que alerten que els centres de menors estan saturats.
Des que va començar el 2025, a les illes hi han arribat més de 4.200 migrants procedents del nord d'Àfrica. És una xifra, com dèiem, rècord a aquestes alçades de l'any. Estem parlant, Sergi, de la ruta algeriana.
Sí, una via per la qual el 2024 ja van optar quasi 6.000 migrants que fugien de la violència de la pobresa, sempre en embarcacions precàries i sobreocupades, en un viatge que s'allarga més d'un dia, quan en condicions normals es farien 5 o 6 hores, i previ pagament als traficants de quantitats de fins a 2.000 euros per persona. No es considera la ruta més perillosa del Mediterrani, però fins i tot així, segons l'ONG Caminant de Fronteres, només l'any passat hi haurien mort més de 500 migrants.
Mentrestant, la situació dels incendis a Espanya no millora i 14 focs forestals continuen cremant en diverses àrees de 7 comunitats autònomes. Els més greus s'estenen per Ourense i, sobretot, per Zamora i Lleó, on hi ha 4 ferits crítics i on els alcaldes i els veïns denuncien la falta d'efectius. En algunes zones són els mateixos veïns els que estan apagant les flames. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. El foc no dona treva al nord-oest d'Espanya. Hi ha 8.000 desallotjats entre Zamora i el sud de Lleó, 7 ferits, 4 de crítics i 3 de greus, un voluntari de 35 anys que ha mort per cremades, i els veïns de pobles petits com Sant Esteban de Nogales, que se senten desemparats.
Es que no ha habido ninguna brigada y todo el pueblo está cogiendo garrafas de agua para refrescarla. Zona. Entonces, a ver si por aquí le llega a alguien que vengan a ayudarnos para las 2 de la tarde, que esté por aquí esto controlado. Nosotros vamos a hacer lo que podamos con agua y con tractores.
La virulència del foc, una mala gestió forestal i la simultaneïtat d'incendis ha desbordat els bombers, la majoria exhausts, fan torns infinits, més de 15 hores seguides treballant, com en José Ignacio García, que descriu una situació mai vista.
Mucho viento y diferentes tipos de combustible, matorral bajo, pinos, muchos pueblos que están sin hacer una limpieza como debe ser. El incendio corre y pasa por los pueblos, los arrasa.
Però el president de Castella i Lleó es defensa de les crítiques i nega que faltin efectius.
No es un problema del operativo. Las circunstancias meteorológicas que está viviendo Castilla y León están fuera de la capacidad de extinción.
Les queixes també es fan sentir a Galícia, Ourense, amb ja més de 6.000 hectàrees cremades. Ahir el foc va encerclar el poble de Mezquita i l'alcalde, Rafael Pérez, ho descriu així.
No hay medios suficientes. De hecho, ayer había agentes que son los que controlan y gestionan la situación sin tener a nadie a quien gestionar porque no tenían medios.
Davant l'onada d'incendis, el govern espanyol ha demanat a Europa que es prepari per si cal enviar ajuda.
Para que en el caso de que sea necesario podamos pedir ayuda a medios europeos de emergencia. De momento no ha sido necesario, pero ya están, vamos a decir, en preaviso, con lo cual la respuesta sería más rápida y más ágil.
Era la ministra per a la transició ecològica, Sara Hagesen, que avui apuntava que tants focs alhora no són casualitat i que alguns han estat intencionats. Des d'ahir s'ha detingut 4 possibles piròmens a Castella i Lleó i també Andalusia. Avui el foc de Tres Cantos a Madrid ja ha quedat controlat.
Doncs com ja s'insinua en aquesta crònica de la Paula Brugets des de Madrid, la gestió dels incendis que cremen a diferents punts d'Espanya s'ha convertit en un nou mal de cap i en un nou camp de batalla entre el govern espanyol i el PP, mentre el ministre Puente es reafirma en els seus missatges d'exigir responsabilitats als presidents autonòmics del PP. Els de Núñez Feijóo li demanen la dimissió i acusen l'executiu de Pedro Sánchez de deixadesa de funcions, Marc Teixidor.
El ministre Òscar Puente ha refermat el que ja va dir les xarxes i ha acusat els presidents populars de Castella i Lleó i Andalusia no interrompre les seves vacances, tot i els focs que castiguen els seus territoris. Ho contraposava a l'actuació del govern espanyol, que deia literalment és al peu del canó des del primer moment i parlava d'un patró de conducta del PP.
Cuando la dana, en el ventorro. Cuando las inundaciones de Aragón, de boda. Ahora con los incendios, de vacaciones. Pero hombre, lo normal es que cuando ya llevas 4 días celebrando el FECOPI en Castilla y León, se están quemando las médulas. Lo normal es que hagas acto de presencia.
Visió totalment oposada del Partit Popular, que defensa que són els governs autonòmics els que estan actuant. Elías Bendodó, vicesecretari popular, demanava la dimissió de Puente i apuntava directament a l'executiu de Sánchez per mala gestió.
Las comunidades autónomas al frente de los incendios y el gobierno de España solo actúa cuando se lo piden. Recordarán ustedes eso, lo mismo que en la Dana de Valencia. Si quieren ayuda, que la pidan. No funciona así nuestro país. Nuestro país necesita un gobierno proactivo.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el govern espanyol de seguir de vacances i el president espanyol, Pedro Sánchez, que segueix a Lanzarote de vacances, a través de les xarxes ha alertat de la gravetat de la situació i ha demanat extremar les precaucions.
I a tot això, el foc també castiga Grècia i Portugal. A Grècia, Montse Poblet, a les últimes hores, com dèiem en portada, han començat 152 incendis forestals.
Sí, hi ha 4.800 bombers treballant i el govern ha demanat ajuda a Europa per poder-los sufocar. El panorama és especialment complicat al nord del Peloponès, amb diversos focs descontrolats, un dels quals a l'àrea industrial de Patres, on s'ha hagut d'evacuar 7.500 persones. També hi ha un foc a l'illa de Quios, al nord de l'Egeu, on s'ha hagut d'evacuar diverses localitats i rescatar nombroses persones per la via marítima. Al Mar Jònic, a l'illa de Sagint, ja s'han cremat unes 1.500 hectàrees de boscos i camps i diversos habitatges i instal·lacions turístiques han quedat calcinats. Hi ha una alerta activada per risc molt alt d'incendi a 10 regions de Grècia i a diverses illes de tot el país. A Portugal, prop de 3.000 efectius dels bombers també treballen en els 37 focs que encara estan actius.
I a tot això, a Catalunya, tota l'atenció ha estat posada des d'ahir al vespre en un foc forestal que es va incendiar als afores del poble d'Amer, a la Selva, i que ja està estabilitzat. Ara, ajuntaments i veïns es pregunten què va provocar el foc, que va començar en diferents focus. Agents rurals i els Mossos d'Esquadra han estat inspeccionant la zona i fins aquest matí no s'hi han pogut afegir els helicòpters dels bombers. Anem amb la unitat mòbil Amer, Fèlix Martín.
Hola, bon dia. Helicòpter que segurament sentiu encara. L'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila, recorda que no és la primera vegada que hi ha un foc forestal en aquesta zona, al torrent de Palou, entre Amer i Susqueda, però que hi van saltar totes les alarmes perquè era fosc. Les flames es veien des del poble. Els bombers no hi podien accedir amb els camions grans i no es van poder activar mitjans aeris. Sort que no bufava vent i el terreny estava humit per les pluges del juliol.
Aquí doncs, hi ha més humitat, no patim tant la sequera perquè estem doncs, ja molt en zona de muntanya, però que és veritat que han de mirar a veure què ha passat i crec que investigaran a fons. I sí que ha estat un ensurt, però un ensurt perquè s'ha controlat molt bé.
L'helicòpter bombarder dels bombers, carregant i descarregant aigua, és l'únic que ha trencat la rutina de mer aquest matí. I mentre se'l miraven, alguns veïns i veïnes, com la Montse i l'Helena, apuntaven cap un foc intencionat.
Feia molta por.
Hi havia flama i des del poble es veia.
Per mi devia ser provocat.
No sé, jo crec que sí, és provocat segur, perquè quatre focus seguits pinta malament.
La investigació està oberta, els diferents focus han cremat una superfície petita de menys d'una hectàrea i en les pròximes hores aquest incendi s'ha de donar per controlat.
Tot això en un context d'altíssima calor. I resulta que només un 1% dels convenis col·lectius preveuen mesures efectives contra les onades de calor. Ho denuncia un estudi sobre estrès tèrmic de la Fundació Primer de Maig, vinculada a Comissions Obreres, Mireia Sala.
El 70% dels convenis col·lectius provincials que s'han firmat des del 2020 no fan cap menció al risc laboral de calor. El 29% hi fa petites referències, com pot ser la roba de treball, i només un 1% parla de mesures que vagin més enllà de l'uniforme d'estiu. El doctor en Salut Pública i autor de l'estudi, Sergio Salas, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que aplicar mesures efectives contra les altes temperatures faria augmentar la productivitat perquè s'evitarien accidents i baixes laborals.
Si se acometieran estas medidas preventivas, se invirtiera en la adaptación de los lugares de trabajo, aislamiento de las instalaciones, climatización, etcétera, pues la actividad productiva podría continuar de manera habitual, con lo cual invertir en prevención tiene también este efecto colateral positivo en términos de rentabilidad.
Doncs en aquest context, atenció a la polèmica que hi ha a Lleida per la tala d'una vintena d'arbres de grans dimensions en una avinguda molt cèntrica de la ciutat en plena onada de calor. La Paeria assegura que era inevitable, els veïns ho critiquen i ho lamenten, i els ecologistes estudien anar als tribunals, Noelia Caselles.
Bon dia. Sí, en qüestió de pocs dies s'han talat una vintena d'amèlies de l'avinguda Rovira Roure. Eren arbres d'entre 10 i 15 metres que tenien més de 30 anys. L'Ajuntament, que està fent obres per renovar les canonades en aquesta zona, assegura que era inevitable. A més, argumenten que calia substituir l'espècie. Víctor Montilla és enginyer tècnic d'Espais Verds de la Paeria.
És una espècie de gran port que per aquest tipus de carrer amb les façanes tan properes no s'adequa a aquest espai. Llavors ho veiem com una oportunitat.
Els veïns, però, no entenen que s'eliminin ombres en plena onada de calor i denuncien poca informació.
Una animalada, perquè aquí tocava molt la sombra.
Fixa't que despejat se veu, per desgràcia.
A més, aquí, la mancança que aquí l'he de verd és al·lucinant.
Escolti, quan prenc 19, jo estic al cementiri.
I des de l'entitat ecologista Ipsena consideren que l'ordenança no ho permet. Joan Vázquez n'és el portaveu.
I això prohibeix aquesta actuació, podríem dir, negligent i salvatge per part de l'Ajuntament. Per tant, hem decidit actuar, picar-ho en mans d'un servei jurídic i emprendre accions contra l'Ajuntament.
A la zona s'hi plantaran vinòstries, una espècie que els tècnics consideren més adequada per a un carrer.
Doncs ens quedem amb la Noelia a Lleida perquè acabem de saber el balanç de la pedregada d'ahir a la tarda que ha provocat danys en més de 500 hectàrees de fruita.
Sí, Joan, dels municipis de Torrefarrera, Lleida, Torre-serona i Corbins. Va ser una tempesta amb molt vent i també amb pedra que ha provocat danys, com deies, d'entre el 60 i el 100% en 543 hectàrees. Són sobretot de peres, que estaven a punt de collir i que van caure a causa del vent o tenen danys per la pedra. Pere Roque és el president de Saja.
Tant en peres com en pomes, que estaven a punt de recollir, varietats com pugui ser blanquilla, conferents i poma golden. I ara el que estem fent als països passa als partes de les zones afectades.
Aquesta ha estat la quinzena pedregada de la temporada. El vent també va provocar la caiguda de diversos arbres.
Ara passant 4 minuts d'un quart de 3, fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la reunió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky d'aquí uns minuts per videoconferència per tractar de la situació a Ucraïna.
Catalunya migdia.
Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana? A Catalunya tenim el Pla Alfa dels Agents Rurals, una eina clau per prevenir i vigilar activitats de risc d'incendi. Té 5 nivells segons el perill i s'actualitza diàriament per municipis. En cas de perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals. Abans de visitar-los, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Protegim-nos i reduïm el risc d'incendi. El foc no avisa. El Pla Alfa, sí.
Catalunya migdia.
I com us dèiem, Donald Trump i Volodymyr Zelensky es reuneixen d'aquí menys d'una hora en una videoconferència en què també participaran diferents líders europeus i el cap de l'OTAN. Una trobada demanada per Alemanya que es fa dos dies abans de la cimera d'Alaska entre el president dels Estats Units i Vladimir Putin per tractar sobre la guerra ucraïna. Vicent Missut, els dirigents europeus ja estan reunits ara mateix amb Zelensky.
Sí, Zelensky és a Berlín amb el canceller Merz i la trobada per videoconferència hi ha també els líders del Regne Unit, França, Itàlia, Finlàndia i Polònia, més d'Ursula von der Leyen i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. Preparen la posició que defensaran davant de Trump, que s'incorporarà a la reunió a les 3, juntament amb el seu vicepresident. Europa vol deixar-li clar que està al costat d'Ucraïna i que cal una pau justa i sense concessions territorials a Rússia. També diu que les negociacions per posar fi a la guerra s'han de fer en una situació d'alto el foc. Després de la reunió amb Trump, hi haurà una altra trobada per videoconferència a la qual s'incorporaran més membres de la Unió Europea, entre ells Pedro Sánchez, per analitzar l'estratègia sobre Ucraïna. Zelensky ha tornat a demanar més pressió sobre Moscou perquè assegura no té voluntat d'acabar la guerra. De fet, coincidint amb aquestes trobades, l'exèrcit rus ha anunciat nous avanços importants en el front de Donetsk i en les últimes hores en algunes poblacions el governador d'aquesta província ha demanat l'evacuació de tots els menors perquè és un dels avanços més importants en les últimes setmanes que està fent l'exèrcit rus.
A tot això, Rússia ha tret importància als contactes diplomàtics.
Sí, el portaveu del Ministeri d'Exteriors diu que la negociació sobre la fi de la guerra la porten Trump i Putin i que la posició d'Ucraïna d'Europa és insignificant.
Мы рассматриваем...
Considerem les consultes sol·licitades pels europeus com accions políticament i pràcticament insignificants. Els europeus donen suport de paraula als esforços diplomàtics de Washington i Moscou per resoldre la crisi d'Ucraïna, però en realitat la Unió Europea els està sabotejant.
I ara saltem al Pròxim Orient perquè l'exèrcit d'Israel ha aprovat el pla per l'ocupació de la ciutat de Gaza, la capital de la franja, on viuen gairebé 1 milió de persones. Els atacs israelians les últimes hores han deixat una quarantena de morts, entre ells 7 persones que buscaven menjar.
Sí, el vistiplau del cap de l'estat major israelià a l'operació per ocupar la ciutat de Gaza arriba després de setmanes de tensions amb el govern de Netanyahu, que va aprovar la mesura la setmana passada. Mentrestant, les autoritats sanitàries de la franja han alertat de la mort de 8 persones més per desnutrició en les últimes 24 hores, entre elles 3 nens. Això mentre creix la pressió internacional a Israel perquè permeti l'entrada d'aliments a la franja.
Atenció també a això, perquè Donald Trump vol reescriure la història i la cultura que s'explica als museus Smithsonian i que considera del tot esbiaixada. La Casa Blanca ha anunciat una revisió exhaustiva del que s'explica i mostra en 8 galeries d'aquesta institució per alinear-ho amb la visió del president nord-americà.
L'any vinent el país celebra el 250è aniversari i l'administració Trump vol repassar abans els textos de les exposicions i de totes les col·leccions, així com el contingut de les pàgines web dels llocs com el Museu Nacional d'Història Americana, el Museu d'Història Natural o el Museu Nacional dels Indis Americans. Fonts de la Casa Blanca diuen que tot plegat respon a l'objectiu de restaurar la veritat i el seny al país i d'acabar amb continguts esbiaixats i d'ideologia antiamericana. Per això han enviat una carta al secretari de la institució cultural on detallen les seues intencions, que s'haurien de complir abans de 4 mesos. En definitiva, un pas més després que al març Trump ja va amenaçar de deixar de finançar programes de l'Smithsonian, el principal organisme museístic, educacional i d'investigació de tot el món sota l'acusació d'adoctrinament.
Ara és 3:15. Farem una pausa per la publicitat i la tornada us explicarem per què l'electricitat fa pujar la inflació i per què puja l'electricitat, que no és perquè sigui més cara, sinó per sobrecostos sobrevinguts.
Catalunya migdia.
Carrefour et porta el millor preu a les nostres benzineres. I per ser soci del Club Carrefour, estalvia't com a mínim 10 cèntims per litre en acumular el 8% de la benzina que poses en el teu pròxim xec estalvi. Per exemple, si n'hi poses 50 euros, n'acumules 4. Carrefour, el més bo, el millor preu.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire, A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tenia moltes ganes de conèixer-la perquè en Matthew m'ha parlat tant de vostè. Coses bones, espero.
Què més li podria explicar?
Li fa por reconèixer-ho, però m'estima.
Esperarà que em casi amb vostè? Sabent això?
Estic atordida i terriblement trista.
Downton Abbey. Cada tarda, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després...
Ja no fan falta els veterinaris.
Totes les bèsties petites i grosses.
Catalunya migdia.
Vinga, va, continuem i ho fem explicant-vos aquest nou repunt de la inflació perquè, per segon mes consecutiu, els preus van anar a l'alça dues dècimes més que el juny. Són de mitjana un 2,3% més alts que fa que siguin els preus respecte a un any enrere. De l'Institut d'Estadística ho atribueix sobretot a l'electricitat, com us dèiem, també als carburants. Però s'encareixen molt més productes i serveis com la xocolata, la carn de vedella o els bitllets d'avió. El que s'ha bredit força és l'oli d'oliva, Jordi Canal.
La factura de la llum s'ha pujat no perquè l'electricitat sigui més cara, sinó pels sobrecostos que suposen els mecanismes per reforçar el sistema i evitar més apagades. Josep Graell, soci director del grup Trèvol Energia.
Tots els costos que té la factura elèctrica, que no només és el preu de l'electricitat en si, sinó és el preu dels serveis complementaris, que és això que utilitza la red elèctrica per assegurar la seguretat del sistema, no? Que des del maig s'han disparat d'una forma doncs, molt important. Només aquest sobrecost dels serveis complementaris a una factura d'un client domèstic afecta 2,5 euros mensuals, que sobre una factura, recordem, d'uns 70 euros, doncs és un percentatge important.
I l'oli, que fa uns mesos era el protagonista de les pujades, ho és ara de les baixades. És un 44% més barat que fa un any, en part per la competència d'oli que arriba de fora de Catalunya. Ramon Rojo, agricultor i membre de Revolta Pagès de Tarragona.
El problema principal és que tenim una pressió amb el preu, amb l'oli que ve de fora, o sigui, tot el que és fora de Catalunya, des de la resta d'Espanya fins a dintre d'Europa, fins al nord d'Àfrica. Que està entrant l'oli amb uns preus que estan per sota dels costos que tenim nosaltres aquí.
L'índex de referència del lloguer, que també s'ha publicat avui, que serveix per actualitzar les rendes, és del 2,15%.
Una dona gran ha mort aquest matí en un incendi en un habitatge a Terrassa, al Vallès Occidental. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes del foc, Marriera.
Els bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de set del matí d'un incendi al tercer pis d'un immoble del passatge de la Castellassa de Terrassa. Quan hi han arribat amb 5 dotacions, les flames estaven molt desenvolupades al menjador i en una habitació, i un cop dins han localitzat la víctima d'edat avançada. La resta de veïns del bloc s'han autoconfinat fins que no s'ha donat per extingit el foc i s'han tret tot el fum de l'edifici. Dues persones més han hagut de ser ateses amb ferides lleus, però no ha calgut traslladar-les al centre hospitalari. També han intervingut 5 dotacions del SEM i 4 patrulles dels Mossos.
I atenció avui també al lleuger repunt dels delictes relacionats amb el crim organitzat a Barcelona. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio Alicia Moriana, que és comissària sotscap executiva dels Mossos, que vincula els darrers tirotejos a la capital amb el narcotràfic. Purificació Barcelona.
Moriana ha remarcat que les armes de foc a Catalunya no es duen al carrer de manera generalitzada, a diferència de les armes blanques, de les quals se'n detecten unes 800 al mes, i que tots els tirotejos que investiguen tenen en comú que al darrere hi ha clans delictius vinculats al tràfic de drogues.
Hi ha un petit augment, si comparem l'any passat amb aquest. Un element a destacar és que, efectivament, la major part estan relacionats directament amb la implementació del crim organitzat al nostre país, de la mà del narcotràfic. És una violència que té un marcat caràcter intracriminal, és a dir, l'objectiu és desestabilitzar les xarxes rivals o una mesura de control intern.
I no tots aquests clans estan establerts a casa nostra.
Accions que es porten a terme a Catalunya i que, de fet, a vegades no impliquen que estiguin relacionades amb activitats criminals a Catalunya, sinó que els clans rivals busquen l'objectiu, que es pot trobar en un lloc concret, que fent una reunió, passant unes vacances o en vacança, o com és el cas del passat 2 d'agost, estava complint condemna en règim obert per uns fets comesos fora de Catalunya.
I encara en crònica policial, detingut el presumpte autor de l'atropellament múltiple que va provocar 8 ferits a Granollers dissabte passat.
Els Mossos l'han arrestat de matinada a la capital del Vallès Oriental després de rebre un avís d'incidents. En arribar, es van trobar unes 150 persones concentrades prop de casa seva que l'estaven increpant. Per aquest motiu, es va activar un dispositiu de l'ARRO i en paral·lel es va detenir l'home. Dissabte a la nit, diversos testimonis el van reconèixer després de l'atropellament múltiple al barri de Congost. L'home va fugir del lloc dels fets amb el vehicle després de xocar contra un fanal.
Sentiu els senyals horaris de 2:15. Trànsit i la Universitat Politècnica de Catalunya preparen un sistema d'intel·ligència artificial per l'AP7 capaç de predir problemes i ajudar a dissenyar operacions de trànsit. El projecte, que s'ha de posar en marxa d'aquí un any, afectarà el tram de l'autopista entre el Vendrell i Granollers Mar.
El sistema porta el nom de Maria AP7, fent referència a un model d'accidentalitat i gestió de recursos basat en intel·ligència artificial. El projecte consta d'una primera fase que es posarà en marxa a finals d'aquest any i que se centra en els vehicles pesants. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio un dels investigadors d'aquest projecte, Gerard Franco.
Clarament, la circulació de vehicles pesats en la via afecta el comportament i els diferents patrons de comportament del trànsit. Aleshores, és una variable important a tindre en compte.
La fase següent consistirà a alimentar encara més aquesta IA amb dades del passat que permetran al Servei Català de Trànsit fer prediccions i dissenyar estratègies en operacions de trànsit que puguin ser complicades.
És una versió pensada per fer prediccions horàries i per cada quilòmetre, perquè els gestors de les vies puguin prendre decisions basades en dades més precises o en prediccions més precises i que puguin prendre mesures que redueixin l'accidentalitat a les carreteres.
El sistema s'ha de posar en marxa el setembre de l'any que ve.
I un últim apunt abans de la publicitat. Pagesos i ramaders s'han mobilitzat aquest migdia a la Seu d'Urgell i a Girona per reclamar que puguin caçar tot l'any si pateixen danys als conreus o als ramats. Asseguren que les sobrepoblacions de fauna salvatge són un problema a tot el país. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Alolate.
Bon dia, una protesta que ha concentrat mig centenar de persones amb 6 tractors i una vintena de vehicles que han fet una marxa lenta entre la Seu d'Urgell i Andorra. Un cop han tornat a la capital de l'Alt Urgell, han llegit el manifest al centre de la ciutat i s'han reunit amb els serveis territorials d'agricultura per presentar les seves reivindicacions. Reclamen més control de la fauna salvatge i donar més eines als pagesos per preveure i defensar-se dels danys que provoca, com per exemple una ampliació dels permisos de caça. També reclamen mesures per combatre la tuberculosi bovina que els cérvols i senglars transmeten al bestiar. Laia Grill és la responsable de comunicació d'Unió de Pagesos.
No és només un problema de l'agricultura, és un problema de seguretat viària, de sanitat pública, de contagi de la tuberculosi. És un problema conjunt de la societat. Hem d'assumir que tenim una sobrepoblació brutal. Aquí ningú està parlant d'exterminar la fauna. Estem parlant de fer una gestió correcta, controlada, de que hi hagi unes poblacions estables, unes mostres analítiques per vigilar l'estat sanitari de la fauna, etc.
Al final de la concentració de la Seu d'Urgell, els pagesos han escampat diversos sacs plens d'ossos a l'entrada de la Seu de la Generalitat. A Girona també s'han concentrat una cinquantena d'agricultors i ramaders. El sindicat espera que la protesta d'avui serveixi per fer reaccionar el departament i que s'apliquin solucions. I avisen que, si no, hi haurà noves mobilitzacions.
Catalunya migdia.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Carrefour et porta el millor preu. Com el 20% de descompte en les cerveses de totes les marques. Només el 13 d'agost. Vàlid en hipermercats i Carrefour.es. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour. El més bo, el millor preu.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
Catalunya migdia.
I abans dels esports, crònica cultural, al barri de Gràcia de Barcelona és hores d'ara un formiguer de veïns instal·lant i acabant de polir tots els detalls de les decoracions dels 23 carrers que es guarneixen aquest any per la Festa Major, entre el 15 i el 21 d'agost. Una festa que aquest any serà completa després que s'ha solucionat el conflicte entre entitats que els va deixar l'any passat sense actes de cultura popular, Valeria Obreda.
Aquest any, doncs, amb les desavinences de les colles solucionades, la festa tornarà a ser completa i tranquil·la. Sentim la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López.
Creiem que tot anirà amb harmonia i creiem que aquest any seran unes festes realment completes, és a dir, participaran totes les colles, a part del tema de guarniment, de festes i festeres, ara sí que serà una festa que torna a la normalitat.
Trobarem decoracions dels Tres Porquets, la Guerra de les Galàxies, la llegenda de Sant Jordi en clau feminista o un rus, que entre d'altres, sempre comptant la feina dels veïns.
El compromís no és només una setmana, és un compromís d'un any sencer de feina i de feina voluntària, que això és la cosa més complicada, no?, de mantenir.
Per pacificar les festes, l'any passat ja es va fer i aquest any es repeteix el que han anomenat Nit Tranquil·la, amb activitats destinades als veïns, com ara sopars de germanor.
D'un clàssic de l'estiu a un clàssic de les reivindicacions, perquè Europa està rebaixant l'IVA de les obres d'art per desesperació del sector a Espanya, on aquest IVA es manté el 21%. L'últim país europeu que l'ha baixat ha estat Itàlia, on l'impost que paga qui compra una obra ha passat del 22% al 5%, Montse Mas.
Sí, els galeristes, col·leccionistes i artistes espanyols i catalans fa temps que reclamen una reducció de l'IVA per poder competir al mercat. Però les últimes baixades de l'impost en diversos països del nostre entorn fa que encara sigui més urgent, segons el galerista de Barcelona i Artur Ramon. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El mercat de l'art espanyol ocupa un 1%. Si això li sumem que països molt potents del nostre entorn, com són França, Alemanya i Itàlia, han baixat el seu IVA del 20 al 7 o 5%, fa que aquesta irrellevància aviat converteixi el mercat de l'art espanyol en no res. L'art ha d'estar gravat com cultura i no com a luxe.
La pilota, però, està encallada a la taulada del Ministeri d'Hisenda, segons Quico Peinado, president de l'Associació de Galeries Art Barcelona i membre del Consorci de Galeries d'Art Contemporani d'Espanya.
Sembla que des del Ministeri de Cultura lo tenen clar. Hisenda també han tingut reunions, però de moment no hi ha un posicionament clar per la seva part. Així que, bueno, en principi estem a l'espera, fent campanyes, volem que ens donin compte que és molt important l'IVA, perquè la resta de països de la Unió Europea s'han donat compte, i si no es donen compte aquí del tema, tindrem un problema, que no podem competir.
Portugal està a la línia d'Espanya i fins i tot la supera, ja que grava l'art amb un 23% d'IVA.
Gràcies, Montse. Parlem de circ. Perquè aquesta nit arrenca a Besalú, a la Garrotxa, la cinquena edició del Nits de Circ, amb un espectacle innovador sobre una pista aquàtica. Hi participen prop d'una vintena d'artistes de 8 països, sobretot d'Ucraïna, i es podrà veure fins dissabte, del 19 al 24 d'agost. Tot plegat es trasllada a la Ciutadella de Roses. Girona, Maria Rovira.
La pista aquàtica de Nits de Circ també permet activar fonts sincronitzades i també cortines d'aigua que, a banda d'un efecte estètic, augmenten la dificultat de la desena de números que faran els artistes de 8 països diferents. Serà la primera vegada en la història del circ que es podrà veure un espectacle a cel obert d'aquest tipus, segons Genís Matabosc, director de Nits de Circ.
Són 24.000 litres d'aigua els que activen tot un sistema molt complex de fonts sincronitzades amb la il·luminació i la música de l'espectacle, però a més cortines d'aigua, o sigui, l'efecte de pluja artificial. És un element estètic important, però que a més fa que aquest vell motiu de l'eslògan del més difícil encara doncs vagi fins l'extrem, perquè en el sentit de que molts números augmenta moltíssim la dificultat.
Aquest espectacle tindrà artistes d'Itàlia, França, Austràlia o el Marroc, i un gruix important que provenen d'Ucraïna, com el duo Adam i Eva, amb un número de cintes aèries enmig de l'aigua, i el multipremiat pallasso Hush Mahush, un dels més destacats del panorama circense actual.
I el que ja s'ha acabat és el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp. Ha estat amb aquest concert dels Lacs amb Busto. Prop de 15.000 espectadors han passat pel certamen, que aquest estiu ha celebrat els 50 anys. Tarragona, Ricard Buigas.
El festival ha fet sold-out en concerts com el de Lacs amb Busto, Maria del Mar Bonet, d'Amy Winehouse Band i Laura Simó. Ha registrat una ocupació mitjana del 90%. Després d'un període incert, els nous organitzadors, sota l'aixopluc de RGB Music, apunten que han tornat a reconnectar amb el públic del territori i amb els que visiten la Costa Daurada a l'estiu. El codirector del festival, Isaac Alvesa, diu que volen seguir amb la mateixa línia de concert, multiformat, combinant estils musicals i escenaris diferents.
Tampoc no volem créixer per dir, oh, concerts de 5.000. Nosaltres aquest model que estem ara entre 2.000 i 3.000 persones com a màxim és el que creiem que és sostenible a Cambrils.
L'organització treballa en la pròxima edició amb l'objectiu de millorar alguns serveis, com ara l'oferta gastronòmica.
I encara tenim temps per algunes suggerències de festivals encara en actiu. Comencem per Maria Guareda amb Guitarrica de la Fonte.
Que avui actua al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. El jove músic valencià hi presenta el seu segon àlbum d'estudi en un projecte que mostra la seva evolució artística i personal.
I una mica més al nord, a Calella de Palafrugell, trobem el Festival de Cap Roig,
on avui actua el virtuós del violí, Ara Malik, i endins la seva gira Intruso, un viatge molt personal sobre l'angoixa de no encaixar enlloc fins a acceptar la seva identitat multicultural.
Catalunya migdia.
I ara, Sergi Andreu, no sé si ve un festival d'inscripcions al Barça.
A veure, veurem com evoluciona aquesta qüestió al llarg de les properes hores, però estan entretinguts al Barça, pendents d'aquest aval. Sembla ser que ja aprovat per unanimitat en aquesta junta extraordinària que el Barça ha celebrat aquest migdia. Des d'ara i fins a les 3, Esports a Catalunya Ràdio. El Barça, que entra en una situació, podríem dir-ne, límit. L'última hora del club passa ara per l'aprovació d'un aval de la junta directiva per garantir la inscripció dels jugadors. Tot plegat, Roger Arbusà, quan falten només 3 dies perquè comenci la Lliga.
Ha aprovat per unanimitat aquest aval de 7 milions d'euros que la junta directiva haurà de formalitzar en el cas que fos necessari, que sembla que ho serà, per augmentar el límit salarial i per poder enllestir, com deies, les inscripcions pendents. És a dir, que si el club veu que no n'hi ha prou amb les vies ordinàries, Ter Stegen, la possible baixa de llarga durada de Ter Stegen i també l'ingrés dels seients VIP, aleshores executaria aquest aval que s'ha aprovat en aquesta junta extraordinària celebrada aquest migdia d'urgència i de manera telemàtica. Com dèiem, és un aval que permetria al club inscriure els jugadors pendents, que en són 4, Joan Garcia, Rashford, Stensna i Gerard Martí.
És un recurs, aquest de l'aval, que segurament s'ha pres veient que la resolució de la Comissió Mèdica de la Lliga amb la possible baixa, ara deies, de llarga durada de Ter Stegen, pot ser insuficient.
Sí, perquè l'informe es va enviar el divendres passat i la comissió mèdica mai triga més de 48 hores. A més, el cap de setmana és operatiu. Per tant, només poden passar dues coses. O bé, la comissió mèdica diu que la informació és insuficient i en reclama de complementària, o bé, la resolució és especialment conflictiva, tot i que en aquest cas la resolució segur que està feta, que està escrita, i l'endarreriment seria per algun altre motiu. Per tant, és possible que el Barça, veient com s'està complicant el tema de la possible baixa de llarga durada de Ter Stegen, que hauria de permetre, recordem-ho, inscriure Joan Garcia, doncs el club ha esgotat l'última opció, que no era la més desitjada, però que serà la solució d'emergència.
Doncs a tot això continua portant cua el possible partit que el Barça ha de jugar, hauria de jugar a Miami. Això serà la jornada 17a de Lliga contra el Villarreal el 20 de desembre. Ahir el Real Madrid va fer un comunicat contundent, s'hi va oposar. Avui hem sentit alguna altra veu en la mateixa línia. Arbu.
Sí, el Madrid mostra el seu rebuig a aquest partit, creu que això pot adulterar la competició, i avui hem sentit el porter de l'Atlètic Club, Unai Simón, que diu que de cara als aficionats és una falta de respecte.
Yo siempre os lo voy a decir, y creo que más en el Atlético. Al final el fútbol forma parte de los aficionados, de, en nuestro caso, de los socios, de, al final es la gente que nos ha llevado a donde estamos ahora. Al final nosotros somos la cara visible en el campo, pero al final si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Yo creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final a mí me parece una falta de respeto a los aficionados.
Això pel que fa al Barça, pel que fa al Girona, el belga Axel Witsel ha fet avui el primer entrenament amb l'equip de Mitchell, ahir el van anunciar, i si no hi ha res de nou, estarà a punt per debutar divendres, demà passat, contra el Rayo Vallecano a Montilivi, Eduard Solà.
Sí, ahir a aquesta hora ja vam explicar, recordes, que el fitxatge de Witsel era qüestió d'hores, perquè des de dilluns al vespre era Girona i cap a les 9 ahir van anunciar la seva incorporació. Axel Witsel arriba lliure després d'haver acabat contracte amb l'Atlètic Madrid, amb qui va jugar al Mundial de Clubs aquest estiu, i ha firmat per una temporada més una segona opcional, depenent d'objectius. Arriba amb 36 anys per ser el pivot defensiu que Mitchell vol, que dona equilibri al mig del camp, i ell, content.
Mi objetivo para esta temporada primero es adaptar el más rápido posible. Al final quiero ayudar, si me toca 90, me toca 45 minutos, me toca 15, me da igual, pero voy a entrenar fuerte e intentar dar el máximo para el club.
Aquest matí Witsel ja ha fet el primer entrenament a les ordres de Mitchell. Ara el Girona, i com ja vam explicar també aquesta hora, hi ha incertesa sobre el que pugui acabar passant amb Miguel, perquè tot i que divendres passat es va tancar el traspàs al Nàpols, fa dies que no saben res del club italià. El club espera que es desencalli aquesta operació per poder-ne afrontar d'altres que encara estan pendents.
Doncs això, el Girona, l'Espanyol, el jove lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 20 anys, ha renovat el seu contracte amb el club blanquiblau fins al 2030. Gran aposta de l'Espanyol per Hinojo, després de l'acord aconseguit entre el club i el jugador aquestes últimes hores.
És un somni fer realitat. Al final porto molt temps aquí, he vist molta gent créixer, pujar al primer equip, i sempre els veus com els teus ídols, i al final doncs seguir els seus passos també és una gran il·lusió i un somni fet realitat.
El jove defensa català continua immers en dinàmica del primer equip, tot i que mantindrà fitxa del filial, però vaja, serà jugador de la primera plantilla de l'Espanyol aquesta propera temporada, evidenciat el de Sallent, una clara evolució amb molta participació al llarg de la pretemporada. Recordem-ho que la temporada passada ja va debutar amb el primer equip contra el Villarreal. La pretemporada que ha fet ha estat molt bona.
Sents els colors des de ben petit, t'impregnes d'aquest sentiment perico, vens al camp, veus l'equip, poder estar aquí i competir amb els jugadors del primer equip, doncs és un privilegi i un orgull. Jo miro el treball diari, no?, i de créixer cada dia. Pujar al primer equip i tot és una responsabilitat i un gran orgull, no?, poder trepitjar aquest vestuari, aquest camp, però bueno, intento ser conscient del treball que s'ha de fer i que el futbol no té memòria i ja s'ha treballat dia a dia per seguir creixent.
I a Tarragona, aquestes últimes hores, s'ha viscut una situació estranya i especial. Ahir al matí el Nàstic va anunciar la contractació de lateral andalús José Manuel Calderón, un jugador que l'any passat va insultar els catalans en un directe a les xarxes un cop havia pujat a segona divisió amb el Córdoba, era el seu equip, després d'eliminar el Barça Atlètic. Al vespre, el club grana va fer marxa enrere Carles Vila després de la pressió dels aficionats.
És la primera prova de foc per l'equip francès, el gran favorit per emportar-se aquest primer títol, que aquesta temporada té el difícil compromís de ratificar tota la feina feta l'any passat, ja amb la tranquil·litat d'haver aconseguit el gran objectiu històric de guanyar una Champions. Luis Enrique, per si algú tenia el... Ens posem en situació en un directe a l'autocar dels jugadors del Córdoba. Fa un any, el 2024, Calderón va respondre a un comentari sobre el primer gol del filial blaugrana amb un "em cago en tots els morts dels catalans". Vist la repercussió que havia tingut, va retirar el vídeo ràpidament i va demanar disculpes, però el comentari ja s'havia fet viral. Ahir, durant tot el dia, va haver-hi comentaris en xarxes d'aficionats del Nàstic, sobretot criticant la incorporació de Calderón i fins i tot demanant fer boicot al jugador en cas que fos contractat. També va haver-hi pressions al Nàstic del patrocinador principal Parlem. Al final, el club va comunicar que no formalitzava el fitxatge. Calderón, al programa de televisió del Chiringuito, va demanar disculpes novament, tot i que d'una forma especial, al·legant que l'expressió que havia fet servir era molt habitual a la seva terra.
Sí, un poco jodido en show, pero bueno, asumiendo también las consecuencias que tiene y lo primero de todo que quería pedir disculpas a toda la gente que se ha ofendido. Tengo familia catalana, tengo amigos, compañeros catalanes, no se lo tomaron de la misma forma y aquí en Andalucía pues es una, para mí, una expresión normal que no nos tomamos con tanta repercusión y creo que sentó malamente a la gente y quería pedir disculpas públicament.
En el comunicat emès per al Nàstic s'assegura que qualsevol incorporació ha d'anar en sintonia amb el respecte, la unió i la responsabilitat social, i destaca que el Nàstic representa una ciutat i una afició orgullosa de la seva història, també de la seva identitat i els seus valors. Per cert, el jugador del Barça, Marc Casado, que aquell any era el capità del filial blaugrana, ha estat un més dels que ha aplaudit en xarxes la decisió del Nàstic.
Ens falten 10 minuts per arribar a les 3. Aquest vespre arriba la primera final oficial de la temporada. A Udine, a Itàlia, s'enfronten a la Supercopa d'Europa el PSG de Luis Enrique i el Tottenham. El PSG com a campió de la Champions, el Tottenham com a campió de l'Europa League, un partit que arriba, Carles Vila, amb la polèmica de Donnarumma i Luis Enrique, un tècnic del PSG que ha deixat fora de la convocatòria el porter italià que té un peu i mig, Carles, fora del PSG.
És la primera prova de foc per l'equip francès, el gran favorit per emportar-se aquest primer títol que, aquesta temporada, té el difícil compromís de ratificar tota la feina feta l'any passat ja amb la tranquil·litat d'haver aconseguit el gran objectiu històric de guanyar una Champions. Luis Enrique, per si algú tenia algun dubte, ja va deixar clar que la filosofia és la mateixa, que tothom estigui al servei de l'equip, inclosos les estrelles de la plantilla.
Lo que nos ha caracterizado a lo largo de toda la temporada ha sido esa unión, esa unidad. Hemos pasado a lo largo de la temporada pasada momentos delicados en todas las competiciones, pero lo que nos ha caracterizado, lo que nos ha identificado con respecto a los demás es un gran nivel de jugadores, muchas estrellas, pero todas al servicio del equipo, y eso significa que és algo que no debemos olvidar.
El tècnic asturià ja ha tingut la primera polèmica després de vacances i abans del començament de la temporada. L'arribada de Lucas Chevalier ha implicat que el fins ara porter titular, l'italià Donnarumma, no tingui lloc a l'equip. Luis Enrique, que diu que és una qüestió de perfil del jugador, ja dona per tancada aquesta polèmica.
Entiendo que he contestado perfectamente a la pregunta y ya no hay que darle más vueltas, aunque a vosotros os gustaría que le diera. No hay más vueltas, no hay más preguntas. Es mi decisión, es la decisión del club que me respalda y a partir de ahí intentamos buscar la mejor solución para todas las partes.
El Tottenham estrena tècnic, l'ex del Bradford, Thomas Frank. Els Spurs han cedit tot el protagonisme al PSG en el que serà el primer enfrontament oficial entre aquests dos equips.
Catalunya migdia. El futbol com l'estiu aixeca passions i això és només la pretemporada.
Viu un estiu que val per 3 a 3Cat. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat.
3Cat, m'agrades tant.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència.
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia.
Fem ara una connexió amb l'exterior, anem cap al Palau Blaugrana, allà hi tenim l'Oriol Domènech, perquè el Barça d'handbol ha presentat fa només uns minuts 4 dels reforços que han de marcar el rumb d'aquesta propera temporada. Són Ludovic Fàbregas, Víctor Hallgrímsson, Dani Fernández i Seif Eldera. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda. El club els ha presentat amb la presència de Joan Soler i aquests 4 fitxatges han coincidit en destacar la seva il·lusió per començar aquesta nova etapa i les ganes de contribuir als objectius del Barça. Ludovic Fàbregas, que torna al Palau després de 2 anys al Vesprem i amb un palmarès de 29 títols com a blaugrana, és el fitxatge estrella de l'estiu. També han presentat l'islandès Hallgrímsson, que arriba per defensar la porteria amb l'objectiu de fer oblidar la marxa de Gonzalo Pérez de Vargas. També han presentat a Dani Fernández, format al planter blaugrana amb 6 temporades al futbol formatiu, però no va arribar a debutar amb el primer equip, torna a casa després d'una etapa a Alemanya, i finalment completa aquest quartet l'egipci Seif Eldera, capaç de jugar tant de lateral com de central. Peter Sikusa i Jan Barrufet no han estat presentats, en ser jugadors que tornen cedits al club, i en clau de vestidor afegir que el jugador Luis Frade s'incorpora al quartet de capitan juntament amb Dika Mem, Timo Tinguessan i Blas Engang. Tots 4 seran els capitans blaugranes. Unes presentacions marcades per la il·lusió dels 4 futbolistes i sobretot per Dani Fernández i Ludovic Fàbregas, que tornen al club blaugrana.
I a l'europeu d'hoquei herba que es fa a Mönchengladbach, a Alemanya, tant la selecció espanyola masculina, recordem, amb 11 catalans, com la femenina, amb 9 jugadores catalanes, s'han classificat Joan Fitó per les semifinals.
Tot un èxit dels dos combinats espanyols. Aquest matí, classificació de la selecció femenina en un partit agònic, on només li valia la victòria al combinat espanyol. S'ha desfet d'Anglaterra per 2-1. Una de les catalanes, la portera Clara Pérez, ha estat decisiva amb diverses aturades de mèrit. A Espanya, si tot va com ha d'anar, s'enfrontarà als Països Baixos a les semifinals. Els Països Baixos, per cert, vigents campiones d'absolutament tot, d'Europa, del món i medallistes d'or als Jocs Olímpics de París l'estiu passat. Pel que fa a la selecció espanyola masculina, es va classificar ahir per aquestes semifinals després de superar Bèlgica, en aquest cas per 2-1. L'equip entrenat per l'argentí Max Caldas necessitava la victòria contra els belgues, no li valia l'empat i va acabar suant de valent, però superant el conjunt belga. Ara, a semifinals, espera Alemanya, anfitriona del campionat, però aquí a Espanya hi té la mesura presa. En parla el Tot Costa de Catalunya Ràdio, Marra Casens.
És dur, ells juguen a casa, les grades sempre aquí estan plenes, però és un rival que ens dona bastant bé, la veritat. No vull agafar, però si mires el head-to-head d'aquests últims 3 anys, són bons números.
Feia 6 anys que la selecció espanyola no arribava a semifinals d'un europeu, ara buscarà la seva 6a final continental i el que seria el tercer títol de la seva història, com dèiem, contra Alemanya, anfitriona i 8 vegades campiona d'Europa. L'altra semifinal, en el quadre masculí, la jugaran els Països Baixos i França.
I de l'hoquei herba a l'hoquei patins, sabeu que aquesta setmana comencen les pretemporades alguns dels equips que jugaran a la màxima categoria de l'hoquei patins. Aquesta propera temporada, doncs bé, un d'ells és el Reus Deportiu, el campió l'any passat de la Copa, ha tornat a la feina sense canvis a la plantilla i amb l'objectiu, Carles Vila, de poder disputar novament totes les competicions.
Els de Jordi Garcia han passat la revisió mèdica i enceten una pretemporada de 6 setmanes abans de disputar la Supercopa d'Espanya a Igualada. L'equip roig i negre torna a apostar per la joventut que tan bon resultat li va donar l'any passat. Segons Garcia, els objectius no han de ser una pressió afegida per l'equip, així que cal anar pas a pas.
Pas a pas, sense haver d'obsessionar-nos amb grans fites, perquè el que ens comporta això és generar-nos estrès i pressió que no és bo, no? Llavors, per tant, no sé si és el mateix discurs que el de l'any passat, però sí que és el mateix pensament. És a dir, tinc clar que el que vull és classificar-me per la Copa del Rei el més aviat possible. Tenim un grup de Champions que quan ens el diguin que serà espectacular.
Tres jugadors no han pogut començar aquesta pretemporada. Són Martí Casas, Càndid Ballart i Guillem Jansà, que són amb l'equip espanyol que prepara el Campionat d'Europa. El Reus Deportiu jugarà el primer partit de pretemporada el 30 d'agost contra el Sant Just a la Lliga Catalana.
I Armand Duplantis ho ha tornat a fer i per moltes vegades que ho faci no deixa mai de generar la nostra atenció i, sobretot, admiració.
The bar up in uncharted territory. Mondo Duplantis going for his 13th world record, his second attempt here tonight at 6:29. Did it stay up? It did stay up. Mondo Duplantis by the smallest of margins sets his 13th world record.
L'atleta va tornar a batre ahir el rècord del món de salt de perxa. Ho va fer a Budapest, a Hongria, en una nova jornada de la Lliga Diamant, on va deixar la millor marca mundial en 6 metres i 29 centímetres. 6:29. És la 13a vegada que el suec aconsegueix millorar el seu propi rècord. El primer cop que ho va fer va ser el 2020, va arribar al 6:17. El seu rècord anterior, l'anterior aquest d'avui, l'havia establert ell mateix amb 6:28 aquest juny passat davant del seu públic a Estocolm. Duplantis, compte que es diu aviat, porta 2 anys sense perdre cap certamen i acumula ja 45 victòries consecutives. I un altre esportista que excel·leix en la seva disciplina és el pilot Àlex Palou, que diumenge es va proclamar, com sabeu, campió de la IndyCar per 4ª vegada en la seva carrera. Doncs bé, ahir va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per fer balanç de la temporada, una temporada en què ha aconseguit 8 victòries en 12 curses i encara en falten 2 per disputar, 8 victòries que li han donat el 4th títol en 5 anys a la IndyCar.
Ha sigut el meu millor any de tota la meva carrera esportiva i és algo que, bueno, amb 8 victòries serà complicat repetir un any amb tantes victòries, amb les 500, amb el campionat, haver-lo pogut aconseguir a 2 carreres pel final, així que tot plegat ha sigut un any una mica boig.
un Palou que deixava clar al tot costa que no té cap intenció de marxar a la Fórmula 1.
Fa uns anys sí que tenia, no, el desig, i ho vaig intentar, sobretot fa uns 3-4 anys, després del meu primer títol d'IndyCar, vaig pensar que era un bon moment on ja havia pogut aconseguir un títol i que encara era jove i podria intentar aconseguir un equip que em donés l'oportunitat, però no va ser així, no? No vaig tenir l'oportunitat de córrer i de tenir un cotxe. Així que, res, la veritat que crec que tinc una oportunitat aquí als Estats Units increïble, no? I ja no tinc el desig d'anar a la Fórmula 1.
Acabem, arribem a les 3, ho fem amb tenis, recordant que Carlos Alcaraz, el tenista murcià, es va classificar ahir pels vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati, després de derrotar el serbi Medjetovic en 2 sets. També buscarà l'accés als vuitens avui mateix el tenista de Castelló, Roberto Bautista, que jugarà aquesta tarda contra el nord-americà Ben Shelton. Ho deixem aquí, més esports aquesta tarda, com sempre, al Tot Costa a partir de les 7.